A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Quan vam parlar de la Guerra d'Independència dels Estats Units, també coneguda com a Guerra Revolucionària, ja vam avançar que el procés constituent va tenir el seu propi ritme i que les constitucions no van ser excessivament progressistes. Avui parlarem d'aquest procés i d'un dels seus resultats, que serà la confecció de la Constitució dels Estats Units de 1787. Procés d'elaboració que ens pot ajudar a entendre quin és el funcionament dels Estats Units d'Amèrica fins al dia d'avui. Benvinguts a Filadèlfia. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar per totes aquelles ràdios de la xarxa que així ho desitgin, i també pel podcast a través dels nostres dispositius habituals, iVoox, Spotify també, i avui programa 393 per parlar de la Constitució dels Estats Units d'Amèrica. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Hola, com anem?
I avui ens acompanya el nostre estimat Adrià Hernando. Ell és historiador, ell ja porta parlant del tema dels Estats Units, ja segon. Aquest serà el tercer programa.
Sí, ja canviarem de tema, eh?
Canviarem de tema? Sí, segur que sí.
Que t'agafarà urticària al final. Sí.
I aquesta vegada toca per parlar, home, de la sacrosanta Constitució dels Estats Units d'Amèrica.
Ara el vam deixar pendent.
La pregunta inicial és la Constitució dels Estats Units la millor Constitució del món?
No, és millor la soviètica.
Aquesta resposta no els agradaria als americans.
No, pas. De fet, ells sí que tenen, no?, com aquesta imatge de que Estats Units és el millor país del món, la Constitució dels Estats Units és la millor del món i tal, però, en la meva opinió, deixa molt que desitjar, però té cosetes interessants i crec que avui veurem algunes d'aquestes.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Selecció musical, com sempre, de la mà del nostre convidat, de luxe. Què estem escoltant?
Això es diu World Turned Upside Down, com el món així com del revés. Mm-hmm. És una balada anglesa que es va publicar mitjans de la dècada de 1640 com a protesta contra les polítiques del Parlament anglès en relació a la celebració del Nadal. I la llegenda diu que quan Lord Cornwallis estava rendint-se al setge de Yorktown, del que ja vam parlar en el seu moment, la seva banda de música estava tocant aquesta cançó. Llavors m'ha semblat que era com molt adient, no?, pel tema d'avui.
Molt bé, avui no farem un resum dels anteriors programes, ja que van quedar com un bloc de la guerra d'independència. De fet, el que fem, com sempre, és recomanar als nostres oients que si volen escoltar-se aquest programa sobre la Constitució i volen tenir una bona base de context, que s'escoltin aquests dos programes interessantíssims que va venir a fer l'Adrià fa cosa d'un mes, dos mesos o alguna cosa així. I avui comencem directament un cop passada la guerra, no? Com serà, Adrià, després de la guerra d'independència, com serà el procés de formació del que avui coneixem com els Estats Units d'Amèrica?
Bé, primer de tot, a mi m'agradaria fer un aclariment. Els Estats Units, com el seu nom indica, és una unió de diferents estats. Aquesta unió, que va acabar obtenint la forma d'una federació, té un govern central, per tant, és un estat en si mateix. Podríem parlar d'un estat d'estats. Com que això és una mica redundant i potser ens podem perdre quan parlem així de que si l'estat, que si els estats, que si tal, millor fem com dues fórmules diferenciades, ¿vale? Parlem, per una banda, de les unitats que formen la federació, és a dir, en aquest cas els anomenarem estat, com per exemple Massachusetts.
Ha vingut per quedar-se.
Sí, Massachusetts, sí. Ja l'anomenarem Massachusetts. I per referir-me a la unió de tots els estats, ja parlarem més com a país, estat central, govern central o federació, d'acord? ¿Vale?
Molt bé, fet aquest necessari aclariment per continuar, el procés com segueix? Doncs, la gent ja és estatunidenca, ja penja la bandera al balcó cada dia, ja superarrogant tot, o encara falta una mica?
No, de fet, l'estructura del nou país reflexarà molt bé la diversitat de coalicions revolucionàries de cada un dels estats. També les tensions, els conflictes i les experiències de la situació que van viure durant la guerra, no? Recordem que la Unió no existia a l'inici del conflicte, que les colònies van començar a col·laborar com a resposta per les mesures preses per Gran Bretanya a Massachusetts. Per tant, ens trobem que l'any 1776 els ciutadans eren lleials als seus estats i no a un govern central, ni tampoc sentien que formessin part d'un gran país més enllà del que havia estat la seva colònia. La construcció nacional, per tant, començarà a través d'aquests governs de cada estat. El Congrés Continental va recomanar durant la guerra, substituir el poder monàrquic per noves institucions, però no van aconseguir un acord per a una confederació d'estats fins al 1781.
Home, normal que es quedin sent fidels als seus estats. Si a Califòrnia van tenir ara fa poc, bueno, fa 20 anys o així, de governador a Schwarzenegger. Vaja, jo em quedo amb Schwarzenegger. No fotem. Clar, és que era un debat.
Sí.
Home, doncs, tenien Terminator de governador, sempre, bueno, sempre ajuda a sentir-te orgullós. En fi, com has avançat ara, sembla ser, no, que els estats fan la seva i aproven els seus propis textos jurídics i constitucionals. Serà això un procés ràpid?
De fet, serà bastant ràpid, si tenim en compte el context. El 1776 encara estan en ple conflicte i ja van començar a proliferar les constitucions dels estats. Molts delegats van abandonar el Congrés Continental. La majoria de les constitucions es van aprovar el mateix any, 1776. New Hampshire, Carolina del Sud, Virgínia, Jersey Nou.
Nova Jersey. Aquesta és nova, ja. Aquesta és nova.
Delaware, tinc més, si voleu. Pennsylvania.
Les pots racionar.
Ja, les aniré deixant caure.
Sí, estem preparats.
Repeteixo la llista, vale? New Hampshire, Carolina del Sud, Virgínia, New Jersey, Delaware, Pennsylvania, Maryland, Carolina del Nord, Rhode Island i Connecticut. L'any 1777 s'hi van afegir Georgia i Nova York. I el 1778, Carolina del Sud va revisar i establir amb més fermesa la seva. Massachusetts havia seguit les recomanacions del Congrés, adoptant l'antiga carta del 1775, i va aprovar la seva el 1780. Es veu que, bueno, tenia una mica de follon. La velocitat amb la que es va redactar és un reflexe, sobretot, de l'experiència anterior d'autogovern, però també de les elites estatals, que estaven molt interessades per evitar un buit de poder. Evidentment, no partien del no-res, portaven un segle de govern colonial. Recordem que ja ho van comentar, eren semi-independents i portaven a més 10 anys de resistència contra Anglaterra. Tota aquesta experiència ens condensa, no?, en aquest procés constitucional. També mostra certa uniformitat. Hem dit diverses vegades que existeixen grans diferències entre les colònies, entre les coalicions de cada colònia i entre les relacions de poder internes de cadascuna. Però, tot i així, ja sabem que existeix una uniformitat de pensament, una uniformitat religiosa i una uniformitat cultural.
Molt bé, tot molt uniforme, excepte políticament, que sembla que no tant. Doncs, Adrià, aquestes constitucions dels estats aporten moltes novetats, per exemple, per les classes populars?
No. En general, van haver poques concessions per a les classes populars.
Que sorpresa.
No me lo esperaba. Les noves constitucions no eren realment diferents de les anteriors. Per exemple, habitualment es diu que la guerra d'independència va separar l'església i l'estat, tal com van declarar els estats del nord, però, de fet, des de 1776 ja es van començar a aprovar impostos que obligaven a costejar l'educació cristiana. David Brewer, un jutge del Tribunal Suprem del 1892, va declarar en una ocasió que Estats Units era un país cristià, assegurant que mai es va pensar ni dur a terme realment la separació d'església i poder. No obstant, ens trobem amb un ventall de constitucions molt diverses. La més radical de totes era la de Pennsilvània. Pennsilvània seria com bosc de bolígraf, una cosa així. Ja. Jo us he advertit, eh?
Aquesta és bona, eh?
On a Pennsilvània la vella elit s'havia oposat a la independència, llavors com que aquestes elits s'havien hagut de marxar, i els pocs, diguem, terratinents, grans terratinents, que eren lleials com Benjamin Franklin, estaven ocupats en el Congrés o lluitant a la guerra, es va generar un buit de poder que va ser ocupat per una classe mitjana molt propera a Thomas Paine, sota un nou lideratge. Gent com Timothy Matlack, fill d'un cerveser, no sé si cerveser en el sentit de que fabricava cervesa, que sembla que és una tradició als Estats Units que alguns dels pares fundadors siguin
cervesers.
No sé si cervesser de que fabricava cervesa o de que se la bevia, però bueno, fill d'un cerveser quaker, o el metge presbiterià Benjamin Rush, que era un home que limitava la seva pràctica mèdica a les classes baixes i era partidari d'una visió mil·lenarista de la República, o professionals i artesans qualificats propers al deisme de Penn, com el matemàtic James Cannon, el metge Thomas Young, el científic i rellotger David Rittenhouse i el prestigiós retratista Charles W. Peel.
Molt bé, i has avançat que la Pennsilvània era la constitució més radical. Com és això i, sobretot, quines mesures comprenia una miqueta?
Doncs, per començar, qualsevol membre de la milícia major de 21 anys que hagués residit durant un any i hagués pagat impostos podia escollir els 108 delegats per a la Convenció Constitucional de Filadèlfia. El resultat, com deien, va ser la constitució més radical de la revolució. I potser l'única, en la meva opinió, que li dona una mica de sentit a dir-li revolució. Rebutjaven l'equilibri de poders amb una càmera única, van substituir la figura del governador amb dret a vet per un executiu escollit, s'intentava prevenir la diferència entre legisladors i poble amb una elecció anual, també s'establia la rotació de càrrecs, els debats oberts i l'elecció cada 7 anys d'un consell censor que determinés si la Constitució havia estat violada. Això del consell censor és molt interessant, eh? Jo deixo aquí a l'aire. Va eliminar les penes de presó per als deutors no culpables de frau, va establir quotes baixes per a les escoles, va estendre el sufragi als barons blancs més grans de 21 que paguessin impostos, considerant que les classes productores eren l'espina dorsal de la República. Però, això sí, tot i que era molt més avançada que les altres, va deixar fora la gent no lliure, els esclaus, els servents contractats, els aprenents, les dones i els blancs que eren massa pobres com per pagar impostos.
Quina va ser, per contra, la constitució més conservadora, Adrià?
La de la terra de la Mary, Maryland. Perdó, eh?
No. Sí, ja ens agrada. No,
estàs tu en aquest jardí, sí, la gespa la tens pel cap. T'acompanyarem.
Sí, nosaltres et donem corda.
No facis això, sisplau, talla'm una mica.
Autoregula't l'aprenentatge, Adrià, sisplau.
No, el problema és que jo amb el de Pennsilvània estava pensant tota l'estona el videojoc Castlevania, però protagonitzat per això, per un pencil.
Per William Penn.
Per un bolígraf.
Per un bolígraf.
Perdó.
Vale.
La Constitució més conservadora, la terra de la Mary.
La terra de la Mary, la Maryland. De fet, és la traducció literal, la terra de la Mary.
Això és per recordar-se després.
A l'altre costat del ventall tenim aquesta, no? La de la Maryland, que va ser la constitució més conservadora. Les èlits plantadores es van adherir a la independència sense gaire entusiasme, tractant sobretot de mantenir el seu poder enmig de tanta destrucció i desintegració social. Assetjats per les milícies tories i l'amenaça d'una insurrecció esclava, la seva constitució va fer de la propietat, especialment de la gran propietat, el fonament del govern. Era condició per ser escollit i ocupar càrrecs públics. Eren necessaris com a mínim 500 lliures de propietat per a la cambra baixa, 1.000 per a l'alta i 5.000 per governar. També 1.000 per al Consell Executiu o per ser xèrif. 15 membres del Senat eren escollits mitjançant col·legi electoral, és a dir, que eren escollits per delegats prèviament que havien estat escollits. Cada 5 anys, el governador era anual per la legislatura. Perdó, cada 5 anys és als 15 membres del Senat i el governador és escollit per la legislatura. ¿Vale? El 90% dels blancs que pagaven impostos eren exclosos i només un 7% de la població podia ser escollit a la cambra alta i un 10% a la cambra baixa.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Això és Maria Rajoy dient que és l'alcalde, el pueblo, el que elige l'alcalde.
Què diu Rajoy?
No sé, això saps?
És impossible reproduir aquella frase.
És impossible reproduir, i he intentat recordar.
Aviam, Adrià, Albert, com és?
No, és que saps què passa? Que jo confiava que tu em corregiries. Perquè ets tu la persona que sap les frases d'en Rajoy d'aquest programa.
Correcte, però no, no.
No, ja no entres.
És Hanging Level.
És que ara està el Feijó.
Ja, és veritat.
Aquest també.
Bueno, de fet, en Rajoy està escrivint molt sobre el Mundial. Bueno, no sé si has llegit algun article seu. I a mi me la suda el futbol totalment.
Però valien la pena.
Els articles d'en Rajoy valien la pena. Perquè...
Mundial, perdó, és que el Mundial s'ha acabat fa setmanes. Eh?
Bueno,
notícia que et dono. Igual.
Sí, de fet, sé que va perdre França. Però amb això ja sí que...
Però... No t'importa qui va guanyar, no?
Va, Argentina, crec. En fi... què van fer als estats importants com Nova York, o que el guió m'obliga a dir Massachusetts?
El guió no t'obliga a dir Massachusetts.
Ja, és veritat, el guió no m'obliga.
T'encanta dir Massachusetts.
He volgut.
Nova York, i amb Nova York havia pensat en algun acudit, però m'he oblidat ja. Nova York i Massachusetts. L'Eli Quick va intentar evitar sobretot l'experiència de Filadèlfia. Van reforçar el poder del Senat, de l'executiu i de la judicatura, així que van plantejar una Constitució que defengués els seus interessos, però no descontentés a la majoria de ciutadans. Això va ser possible gràcies sobretot a la fugida dels Tories, que seria la part de ciutadans que estaria més descontenta. A Nova York, l'elit liderada per John Jay, Governor Marys, m'encanta el nom de Governor Marys, saps? El teu fill es diu governador. Sí, William Duer i Robert R. Livingston...
Apunta maneres.
Apunta maneres, sí. Van elaborar una Constitució bicameral. La cambra baixa era anual, el Senat era triennal, així com el governador. Aquesta, juntament amb els jutges del Tribunal Suprem, formaven un Consell de Revisió Modificació en capacitat de vet. Per poder votar o escollir l'assemblea, el requisit ser propietari de 40 lliures i pel Senat i governador, 100. Seguim mantenint aquesta idea de que has de ser propietari de certes lliures de terra o el que sigui, però en aquest cas veiem que no és tan radical com... Sí,
a mig camí entre Filadèlfia, entre Pennsylvania i la terra de la Mary.
Exacte. Vale. A Massachusetts, escenari bèl·lic, des del 1775, va mantenir la seva antiga carta colonial fins a la Constitució de 1780. Es veu que estaven una mica liats, suposo que allà lluitant i tal. Aquesta era encara més conservadora que la de Nova York. Tenia una cambra baixa per a les ciutats i un senat amb representació proporcional a la riquesa de cada districte i no a la població. El vot requeria 60 lliures mínim. Per ser senador era necessari de ser propietari de 300 lliures en béns immobles i 600 en propietat personal. Això suposo que es referirien a tenir una calesa bonica, molts cavalls, bona roba i cosetes així. El governador, mínim 1.000 lliures. No obstant, a Massachusetts van introduir la novetat de que la Constitució va ser redactada no pel govern provisional, sinó per una convenció escollida expressament amb aquesta finalitat, una mena de convenció constituent, el qual també és... una miqueta interessant. És el que dèiem, no? Que cada territori fan la seva... Vas agafant...
Poti de coses...
Sí, agafes una mica d'aquí i d'allà i al final pot quedar una cosa maca.
Ja veurem.
Sí,
bueno, ja veurem.
Sí. Quedeu-vos amb nosaltres per descobrir-ho.
Exacte. Aquesta Constitució de Massachusetts s'havia de ratificar popularment. O, com a mínim, segons el que ells entenien que era popularment.
Molt bé, doncs ens anem a... anem a veure què passa amb més estats. Recomanable seguir el programa amb un mapa dels Estats Units al costat, això segur. Ara mateix, jo també quan preparava aquest programa, la veritat, estava mirant els estats dels Estats Units perquè és molt necessari, va molt bé. Anem a veure què passa amb Vermont.
Vermont va aplicar el model radical de Pennsilvània, molt influït per Thomas Young, quan es van independitzar de Nova York. Recordem que van posar els programes de la independència, una cançó sobre els Green Mountain Boys, que de fet a mi m'agrada bastant aquella cançó de Vermont, doncs aquests Green Mountain Boys van aprofitar la guerra per dir hasta luego, i es van separar de Nova York. Des del 1777 existia aquest nou estat, encara que no va ser reconegut fins 1790, i va ser l'única ocasió en la que els agricultors pobres van ser determinants en l'elecció d'un model polític. Maryland, per la part conservadora, Pennsylvania i Vermont, per la part més progressista, van ser realment excepcionals. La majoria de casos van ser més similars als de Nova York o Massachusetts. Una elite whig aconsegueix controlar el procés, elaborar unes noves constitucions estatals, a mig camí...
El canvi de
mig. Sí.
Molt bé, i com es va aplicar la, la divisió de poders en aquestes noves realitats polítiques i jurídiques?
Doncs la tendència generalitzada va ser donar més poder al legislatiu que a l'executiu. A Pennsilvània, per exemple, es va abolir la figura del governador i en la majoria d'estats aquesta havia perdut el dret a vet i era controlat pel legislatiu. En principi, el principi de totes aquestes constitucions era que el poder emanava del poble, però la representació no era igual per a tots. A moltes colònies, de Pennsilvània cap al sud, les zones de l'oest eren menys representades que les de l'est, i els propietaris tenien moltes més possibilitats de ser escollits. Ni tan sols Pennsilvània, la més radical de totes, va arribar a establir el sufragi universal masculí. Que això, per cert, sí que ho van fer els francesos a la seva revolució. Mm-hmm. Per això a mi m'agrada més. No obstant, van haver-hi grans progressos en la representació popular. El procediment electoral es va veure afectat per la revolució. Les assignacions de candidats es van fer més regulars i obertes, els col·legis electorals més nombrosos i convenients. I el vot secret es va introduir a molts estats. Les legislatures tractaven de ser rèpliques en petit dels interessos i divisions socials de cada estat. Però això sí, obviant una bona part de la societat, els interessos dels quals no importaven gaire a ningú en poder. Això és dones, esclaus, pobres... I això, aquesta, jo crec que aquesta frase l'he repetit ja.
Dones, esclaus, pobres, sí. Blancs massa pobres...
Exacte.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Chester és una cançó, un himne patriòtic compost per William Billings durant la Revolució Americana. Va escriure la primera versió el 1770 i la va millor el 1778, que és, si no m'equivoco, és la que està sonant ara, és la versió més coneguda avui dia.
Molt bé, doncs fem check amb les diferents... feu check? Molt bé, l'Albert ha fet check amb les diferents configuracions d'alguns dels 13 estats inicials. Sembla que cadascuna fa la seva. De moment tenim estats d'Amèrica units no només per fotre els anglesos i mantenir privilegis. El tema de confederar-se com va?
Doncs la Constitució Nacional, la del país, no va avançar tan ràpidament. Tot i que abans de la creació de la independència s'havia constituït un comitè per elaborar un borrador de Constitució Nacional, que es va anomenar Informe Dickinson, fins al novembre el Congrés no va aprovar els coneguts com a articles de la Confederació. I encara trigarien 4 anys en ser ratificats per tots els estats. Per guanyar la guerra, sabien que necessitaven certa unitat d'acció i una autoritat comuna. Però la pròpia guerra havia generat odi cap a un poder central, no? Aquesta Gran Bretanya com a poder central, i la inexistència d'un nacionalisme americà que compensés o equilibrés la competència i rivalitat dels estats els feia reacis a un govern nacional permanent per sobre dels seus propis estats.
I aquí ve la gran pregunta, no? Era necessari aquest govern central?
Sí, pensem que a tot el conflicte que havien estat s'ha d'afegir una situació financera molt crítica i altres conflictes claus que necessitaven cert arbitratge central per resoldre's, no? Com per exemple les disputes sobre les expansions cap a l'oest. Estats com Jersey Nou o la Terra de la Mary creien que el Congrés havia de limitar la pretensió de colonitzar aquestes terres per estats com Georgia, les Carolines, Virgínia, Connecticut... O Connecticut, per exemple, sempre em fa pensar en un endoll. O Massachusetts, els quals, segons les seves cartes colonials, tenien el Pacífic com a frontera. El seu argument era clau. El dret a colonitzar s'està guanyant en una guerra a la que lluitem tots. Per tant, ens pertany a tots. L'Oest havia de ser una espècie de domini nacional. Virgínia, que era l'estat amb més terres, va accedir a que aquest domini nacional es dividís en 9 estats amb els mateixos drets i deures dels ja existents. Aparentment, els articles de la Confederació assignaven molts poders al Congrés, com per exemple relacions exteriors, resolució de les disputes entre estats, encunyament de moneda, pesos i mesures, el comerç amb els natius, la comunicació i els correus, els emprèssits... Els havia exercit de facto des de 1774. Els estats, no obstant, seguien retenint la majoria del poder. El període dels articles de la Confederació és conegut com el període crític, nom que va ser otorgat per John Fiske el 1889. Van coincidir les dificultats econòmiques, polítiques i diplomàtiques, però seria injust deixar que aquest nom ens impedissi veure els grans èxits de la Confederació, que bàsicament són dos. Guanyar la guerra, que vulguem que no, és tot un què.
Home, interessant, no?
Sí, com a mínim, sí, perquè si no l'haguessin guanyat no hi hagués
Estats Units.
I l'altre és obtenir uns termes de pau favorables i fonamentalment... Ah, perdó, són tres. Guanyar la guerra amb uns termes de pau favorables el podem comptar com dos.
Mm-hmm.
I després organitzar les colonitzacions de l'Oest.
Mm-hmm. Molt bé. Has comentat que hi havia la idea que l'Oest quedés sota un domini nacional. Com avançaran aquestes idees sobre l'Oest?
Doncs la colonització de l'Oest va quedar organitzada a través de diferents ordenaments, duts a terme pel Congrés entre 1784 i 1787. Aquests regulaven les terres del nord-est, àrea del riu Ohio, de l'oest...
No preguntaré Ohio...
perquè jo no faré cap acudit amb això.
Ja tothom pot arribar a les seves conclusions.
De l'oest del bosc de Bolígraf, de Pensilvània, i a l'est del Mississippi. La de 1784, que va ser redactada per Jefferson, dividia el territori en 7 districtes governats per la Unió que es convertirien en estats en ple dret tan bon punt tinguessin el nombre d'habitants igual al més petit dels estats ja existents. Uh-huh. El 13 de juliol de 1787 s'aproven els ordenaments del nord-oest, segons els quals es preveia un període inicial de tutela per part del Congrés en el que cada territori seria controlat per un governador, un secretari i 3 jutges escollits pel Congrés. Tan bon punt aquest territori arribés a la xifra de 5.000 homes, i aquí amb homes ens referim a mascles, adults de més de 50 acres de terra, podríem escollir una assemblea. Però el governador tindria dret a vet. Es crearien entre 3 i 5 estats que formarien part de la Unió en termes d'igualtat tan aviat arribessin als 60.000 habitants. Aquests haurien d'aplicar els principis d'igualtat, de religió, representació proporcional a les legislatures, judici per jurat, habeas corpus, el principi, els privilegis de la llei comuna, etc. L'esclavitud estaria permanentment prohibida. Ja començàvem a comptar amb una oposició gran a Nova Anglaterra. Es buscava, sobretot, assentar-se a l'Oest fos atractiu garantint que els principis polítics bàsics de la Revolució poguessin ser gaudits pels nous habitants, no? I, sobretot, la seguretat dels drets de propietat. Aquests mateixos termes, amb l'excepció de l'esclavitud, es van aplicar al sud-oest.
I serà aquest el punt de referència a la colonització de l'Oest el que farà que els nous estats es posin a treballar per consolidar un poder central?
Amb l'excepció d'aquest punt de l'esclavitud, diguem, referit a l'expressió cap a l'Oest, el fi de la guerra d'independència va significar que els diferents estats deixessin d'interessar-se per la unitat. Efectivament, deixen d'interessar-se per la unitat perquè ja han resolt, diguem, el tema de la colonització. Els articles de la Confederació es van mostrar impotents a l'hora de crear un marc legislatiu i de permetre al Congrés executar els termes més fonamentals. Es va començar per ignorar les obligacions financeres, no poguent-se pagar les pensions de l'exèrcit continental ni els deutes de guerra. També resultaven impotents a l'hora de resoldre la depressió econòmica postbèl·lica. El 1783, els consumidors van tornar a les manufactures britàniques i el comerç amb el Carib britànic era inevitable. Molts estats d'Europa tampoc estaven gaire disposats a acceptar el lliure comerç. Quan van tractar de protegir-se amb arancels, no va resultar efectiu perquè no tots els estats els adoptaven.
Però a veure, diria, això, aleshores, això que ens està explicant fa pinta de ser una mica de rastrillo, oi? No sé, aquí tothom mira per lo seu, de moment no és gens romàntic, no em venen ganes de ficar el mal cor i cantar l'himne dels Estats Units, eh?
De fet, ens podem imaginar que tot això genera un caldet molt bo, no? Un xup-xup maco, sí, sí, per la conflictivitat
de
social.
No tinc
Bo per tu, perquè jo sigo una mica amb en Sergio.
Moment no tinc ganes...
No, és bo per la conflictivitat social, que és del que ens alimentem els historiadors.
Però jo, de moment, no tinc ganes de posar algun famós d'aquests cantant l'himne dels Estats Units a la final de la Super Bowl.
Jo tinc curiositat...
Tranquil, encara queda programa.
Jo tinc curiositat, si, de fet, si, al final del programa, si tindràs ganes. No sé si és el teu objectiu avui.
Quedeu-vos amb nosaltres, segona vegada.
Bé, com era d'esperar, realment es va generar aquest caldet per la conflictivitat social i així va ser. L'ascens de les noves èlits de classe mitjana va suposar la multiplicació d'interessos a satisfer. Això va generar caos i anarquia i la política es va omplir de localismes. Un dels fets, un dels principals conflictes era el pagament dels deutes prebèl·lics. A Rhode Island, on la gent que dominava la legislatura era també la més endeutada, es va seguir emetent paper moneda, cada cop més depreciat, i pagant els acreedors amb ell, i deixant-los una miqueta a la bancarrota també. A Massachusetts, no obstant, va succeir tot el contrari. A l'oest de Massachusetts, així sembla el començament de la cançó de El Príncipe de Bel-Air, no? A l'oest de Filadèlfia. Perdó. A l'oest de Massachusetts va començar a generar-se ressentiment contra l'Assemblea Legislativa de Boston. La Constitució, com ja m'ha assenyalat, havia augmentat els requisits de propietat per a poder votar i era impossible adquirir cap càrrec sense ser ric. Addicionalment, l'Assemblea es va negar a emetre paper moneda perquè els grangers endeutats paguessin els seus acreedors. Al no pagar, les seves terres serien confiscades en un moment precisament en el que es trobaven plenes de cereals. Aquest malestar es sumarà al de molts veterans de guerra de l'exèrcit continental. Aquests ja estaven bastant enfadats per com havien estat llicenciats. Els havien pagat en futures exencions en comptes en efectiu.
Hola.
Vinga, bona suerte, saps? Gracias por tus servicios. Hola.
Ya cobrarás, ya. Hasta luego.
Cobrarás cuando hayas muerto. I, en fi, no havien pogut cobrar els seus bons de guerra. Es van armar, van organitzar els camperols, van interrompre sessions del tribunal en diferents localitats, la milícia no va ser capaç d'impedir-ho, ja fos per inferioritat numèrica o per simple simpatia amb els rebels. El més important d'aquests exèrcits comptava amb 700 homes dirigit per un excapità anomenat Daniel Shea. La seva revolta va moure consciències l'estiu de 1786.
Parla'ns una miqueta més de qui era en Daniel Shea i la revolta gens esperada que va liderar aquest personatge, sisplau.
Daniel Shea era jornaler quan va començar la guerra, va combatre a Lexington, a Bunker Hill i a Saratoga. Aquest se les va menjar totes. I va ser ferit durant la guerra, com era d'esperar, no? Si estàs a tots els conflictes. Es va llicenciar de l'exèrcit perquè no estava rebent la seva paga i va acabar anant a judici per no pagar els seus deutes. El 19 de setembre de 1786, el Tribunal Suprem de Justícia va condemnar 11 líders per rebel·lió. Tres d'ells eren amics de Shea. Aquest tribunal tenia previst reunir-se de nou a Springfield, on condemnarien a un altre, Luke Day. Shea va conscienciar 700 grangers armats, molts d'ells veterans, els va portar a Springfield. La milícia no només no els va aturar, sinó que els va permetre creuar la plaça desfilant i en fer-ho part de la mateixa es va unir a la marxa. A tot això van arribar aquell dia més grangers armats com a reforç. El tribunal va accedir a plaça a la vista, òbviament. El governador,
sí,
no et queda gaire més remei, no? El governador i altres líders polítics de Massachusetts es van posar una miqueta nerviosos, com era d'esperar. Es va començar a anomenar reguladors als insurgents.
Estaven nerviosos i van començar a menjar xutxes.
El símbol dels reguladors era una...
No pots fer res més allà.
Sí, és que és Massachusetts. El símbol dels reguladors era una branqueta de cicuta. No sé si era un missatge subliminal o alguna cosa. El problema es va estendre traspassant fronteres i arribant a Rhode Island, on va començar a donar-se situacions semblants i on les élits també es van posar una mica nerviosetes. Això, quan ja traspasses fronteres i comences a molestar els governs d'altres llocs, ja el problema comença a ser seriós, eh? Ja...
Quan estan a casa teva.
Clar. James Bowdoin, no sé com pronunciar aquest cognom, Bowdoin.
Bowdoin.
Ja, bueno, aquest senyor. Jimmy, el governador, va insistir en el respecte a la llei i l'ordre. Per cert, ell havia format part dels insurgents independentistes durant la guerra, irònicament. Sam Adams, també un insurgent, va ajudar a redactar una llei d'ordre públic anomenada Llei de Motins. Aquesta resolució eliminava l'habeas corpus, que per qui no ho sàpiga, l'habeas corpus és una institució jurídica que obliga a tota persona detinguda sigui presentada en un temps determinat davant del jutjat pertinent qui podria ordenar la llibertat immediata del detingut si no es troben prou motius per detindre'l, i permetia apressar els alborotadors sense cap judici. Addicionalment, es va otorgar certes concessions als grangers i es va permetre que els impostos antics es paguessin en espècie. Però no va servir de res. 160 insurgents van aparèixer al Palau de Justícia de Worcester, d'on és la salsa Worcester, m'imagino que és aquí. No, és de Gran Bretanya. I van aconseguir dissoldre el tribunal, tot i les amenaces del xèrif. Quan Shea va marxar amb 1.000 homes sobre Boston i davant la simpatia dels camperols, els mercaders van pagar un exèrcit per dissoldre la protesta, van donar-se alguns enfrontaments armats, però a poc a poc el general Benjamin Lincoln, desconec si era parent de Leif, del futur president. Ja algun dia vindrà a parlar d'ell i ja...
Una cosa que té l'Adrià és que quan l'Adrià promet un programa...
Compleix.
Compleix.
A que potser trigo 2 anys, saps?
No, però compleix, compleix.
Sí, algun dia vinc i us parlo de la guerra de secessió, que a mi m'encanta aquell tema, i algun dia ho farem, vale? Bé, va aconseguir controlar la revolta. Es van jutjar 30 rebels i es va condemnar a mort a 6. Lincoln va demanar compassió, però Samuel Adams va dir: a una monarquia pot perdonar-se o imposar-se la pena, una pena lleu al crim de la traïció, però l'home que es rebel·la contra les lleis d'una república ha de ser castigat amb la mort. Algun va ser indultat, però altres van ser penjats. Aquesta frase de l'Adams era molt adient, perquè com ell s'havia revoltat contra una monarquia... L'any 1788 van perdonar a Chase.
Molt bé. La va liar, Daniel?
Una mica.
Déu-n'hi-do.
Va tenir alguna conseqüència aquest aixecament?
Bé, Jefferson, que era ambaixador a França en aquell mateix moment, va dir que els aixecaments eren saludables per a la societat. Concretament...
Donant-se copets al pit.
Els aixecaments
són saludables.
Una frase que jo de petit m'agradava molt, una pel·lícula que es deia La Roca, i el general Hammer citava una frase de Jefferson, que és aquesta. Diu, crec que
roca,
una petita...
Perdona, La Roca, és que poder ell no...
No, jo he fet veure que sí, però òbviament...
Oh,
no,
és que és molt greu. Ell no sap què és La Roca.
La Roca és una pel·lícula on un grup de marines cabrejats pels secrets del govern dels Estats Units segresten la illa d'Alcatraz a San Francisco. Llavors envien un comando que fracassen tots, excepte el Sean Connery, que fa d'un exagent britànic, i el Nicolas Cage, que és un patata, que al final troba la seva força.
És que clar.
I aconsegueixen desarmar els missils de gas UVX que amenacen la ciutat.
I aquelles boles verdes...
Que feien una por brutal.
Ens van acollonir a tots durant els anys 90. Sí, tu et vas salvar.
El gas UVX, saps? Que si el fan aerosol es pot carregar 70.000 persones. Saps?
Sí, sí, sí.
Era brutal.
No sé com era...
Hi ha un enfrontament entre el Hammer i el Sean Connery, que fa de Mason, i el Hammer diu una frase del Jefferson, que la direm aquí, i l'altre li contesta amb una frase d'Oscar Wilde, que diu: el nacionalismo es la enfermedad de los inútiles, o algo así, no me recordo, una cosa així.
O sigui, aquí un debat filosòfic entre Jefferson i Oscar Wilde. Em sembla, o sigui, em sembla fantàstic.
No tens res a fer contra Oscar Wilde, aquí t'ho deixo. Bé, diu... Crec que una petita rebel·lió de tant en tant és bona. És una medicina necessària per a la bona salut del govern. Déu no vulgui que passem 20 anys sense una d'aquestes revoltes. L'arbre de la llibertat ha de regar-se de tant en tant amb la sang dels patriotes i tirans. És el seu abonament natural. Però, en fi, les elites dels Estats Units ho veien d'una altra manera, amb una miqueta més de por i, per tant, era una miqueta menys tolerants que en Jefferson. Segons el propi Jefferson, la petita rebel·lió de Shea donava compte de la impotència dels estats per resoldre els conflictes armats locals i donava força a la idea que ja havia aparegut abans, la de reformar les deficiències de les constitucions i formar un govern central.
Ah, caliqua!
Aquí el Jefferson, saps, juga les seves cartes... Gobierno central.
¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está? Govern central.
Pam! T'ha tocat.
No, s'ha de dir que el nostre amic Jeffy s'ho fa venir molt bé, no? Per anar a petar allà on ell volia, realment.
Tal qual. Tot aquest procés comença amb James Madison l'any 1784, quan s'ha de fer càrrec de la mediació en una disputa entre Virgínia i la Terra de la Mari sobre els impostos de navegació del riu Potomac i la bahia de Chesapeake, que sempre em recorda a un cheesecake. Van arribar a un acord per elaborar una tarifa única. Però Virgínia va encarregar a Madison convocar una reunió de tots els estats per concedir al Congrés el poder de regular el comerç. Virgínia, si us fixeu, és un estat que mola, perquè no va començar la guerra amb ell, si no sé si recordo, però es va carregar a les esquenes com tot el procés de pues ja hago yo la guerra, la gano yo, tal. Després diu, bueno, pues sí, organizamos el oeste para colonizarlo. Vull dir, és un estat com que va cediendo a todos. Sí, que sí. I jo crec que sense Virgínia als Estats Units no hagués nascut. Bé, Virgínia demana convocar aquesta reunió a tots els estats per aconseguir més poder de regular el comerç al Congrés. Aquesta es convoca a Annapolis, a Maryland, i només van acudir 12 representants de 5 estats. Alexander Hamilton, per Nova York, James Madison, per Virgínia, es van convèncer de la necessitat de reformar els articles de la Confederació, convocant una altra reunió a Filadèlfia al maig de 1787, amb l'objectiu de discutir problemes econòmics, financers i polítics. I suposo que van tenir uns canapés fets amb torradetes i Filadèlfia, no?
Avui
estic...
L'humor intel·ligent a les portes de Troia.
M'heu dit... que em donava el cova i jo sí que en talléssiu.
No, però ens està fent cas perquè els està racionant. Vull dir, més o menys cada 5 minuts.
Jo anava a dir si James Madison és conegut per la pel·lícula, no? Dels ponts de Madison.
Potser es va construir ell, qui sap.
I tantes coses.
L'any 1786 va ser el pitjor any del període crític. A part de la rebel·lió de Shea i de ser el pitjor moment de la crisi econòmica, el conflicte nord-sud va impedir aprovar el tractat de Jay que obria el comerç amb Espanya. Hi ha coses que passen. El 21 de febrer de 1787, el Congrés va recolzar la celebració de la Convenció Constitucional de Filadèlfia per revisar els articles de la Confederació. Però Madison ja havia fet els deures i ja havia revisat les diferents formes de governs, analitzat els vicis del sistema polític nord-americà i va preparar una proposta una miqueta més radical.
O sigui, deixeu-me a mi, jo vaig fent...
Sí, no? Sí, no, la reformeta i tal... Això,
al final ja se sap...
Alicatem la paret... Tal.
Entre pont i pont, en James Madison va ser bàsicament qui va redactar la part més llarga o un dels principals redactors de la Constitució.
Que consti que tu estàs aquí també fotent els acudits, que no soy solo.
Sí, clar, evidentment. Aquí hem de contribuir tots.
És un incendiari.
Adrià, en què va consistir la proposta de Madison?
El guió és traïdor, eh? El guió és traïdor, Sergio.
El guió és traïdor. Perquè aquí m'he apuntat que, a més de fer ponts, feia lleis, Adrià, a més de fer ponts, feia lleis en Madison. Aquest cop sí que els estats van enviar representats.
Van enviar 74 delegats de 12 estats. Ara Rhode Island no va enviar ningú.
Això va més en sèrio.
Rhode Island, saps? És la isla com rodona, no? Perdó.
No demanis disculpes.
Tots membres de les élits van ser designats, no? Però van assistir 55. Realment hi ha uns quants que van fer campana. De la generació de la revolució, els més distingits eren George Washington, que ja anava amb bastonet, que va fer de president, i Benjamin Franklin, que tenia ja 80 anys, saps? Li queien, bueno, anava sense dents. La resta eren joves que havien participat d'alguna manera a la causa d'entre 30 i 40 anys. Tots ells van estar d'acord en que el govern nacional havia de reforçar-se, ser capaç de recaptar els seus propis impostos, aprovar lleis, fer-les complir amb la seva pròpia administració. 3 mesos i mig els va portar a debatir el borrador que Madison els havia presentat. Fins al 8 de maig de 1787. Van tenir total llibertat per deliberar, canviar d'opinió, arribar a compromisos, menjar a Filadèlfia amb torrades... Essencialment, dos compromisos van assolir. El primer, que els estats petits exigien una representació igual dels estats i els grans exigien una proporcional a la població de cada un. Aquí, claro, cada un va arribar a su casa. Es va resoldre amb una concessió als petits, la legislatura bicameral, el Congrés amb dues càmeres i sistemes de representació diferents. La Càmera dels Representants es calcularia en base al nombre de ciutadans de cada estat i el Senat es calcularia amb el mateix pes per a tots els estats.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Que bonic tot plegat. En realitat, no. Seguim a les portes de Troia, segona part de... Bueno, última part ja del programa, últims minuts. Encara ens queda la fase final de tot això. Però hem resolt aquest primer escull. Com van salvar les diferències i quins altres acords van assolir-se?
L'altra gran divisió que va requerir un compromís venia de l'eix nord-sud. El nord tenia més població lliure, però el sud creixia a un ritme més gran. Però no només el pes demogràfic els dividia, sinó també l'esclavitud. Cada cop pitjor vista al nord del país. Es va otorgar al sud la possibilitat de comptar amb 3/5 parts de la població esclava per calcular la quantitat de representants. O sigui, els tens allà d'esclaus i encima... Addicionalment, com s'esperava, una adquisició de nous estats al nord, ben aviat, a totes dues cambres existia un equilibri. La Constitució no parla d'abolició d'esclavitud, però sí de prohibir el tràfic internacional d'esclaus i imposa una taxa de $10 per cada esclau importat mentrestant. El president seria el cap de les Forces Armades. Tindria dret a vet, podria signar tractats internacionals amb el consentiment de 2/3 del Senat, podria nombrar diplomàtics i jutges del Tribunal Suprem ratificats pel Senat, així com altres funcionaris federals, i tindria la seva pròpia administració. S'escolliria cada 4 anys amb la possibilitat de reelecció mitjançant un procés elitista, el del col·legi electoral, amb un número d'electors igual al nombre de representants i senadors de cada estat. Entenem col·legi electoral aquí com, no com una escola on es va votar, sinó com un model de sufragi indirecte, que ja sembla que m'he explicat una miqueta abans. La Constitució otorgava grans competències al govern federal, com era imposar impostos, dirigir les relacions exteriors, regular el comerç internacional i nacional, crear una armada i un exèrcit, encunyar moneda, però la majoria del poder seguia en mans dels estats. La Convenció Constitucional es va negar a unes eleccions populars, excepte la Cambra de Representants, on cada estat podia establir el mètode electiu que volgués. A la pràctica, tots demanaven ser propietari d'uns mínims per permetre votar i, per suposat, deixaven fora tant els natius com els negres com les dones. El Senat i el president eren escollits per votants seleccionats pels legisladors de cada estat, el que hem dit abans, col·legi electoral.
I com continuarà la Constitució del 1787 i el seu camí cap a la consolidació?
Aprovar el borrador els va portar 3 mesos. Ja només quedaven 42 delegats i 39 d'ells van signar el document. Les absències auguraven problemes per a l'aprovació. A molts estats, l'oposició va venir de polítics locals i sectors populars directament perjudicats. Van necessitar 8 mesos per aprovar-la. A aquests interessos perjudicats s'hi unia el recel a un nou poder central. Recordem que la independència es va aconseguir com a fruit d'una rebel·lió contra el centralisme que s'imposava des de Gran Bretanya. Aquest rebuig a un nou centralisme es veia incrementat degut al secretisme en el que havia estat elaborada, ja que se suposava que era una reforma dels articles de la Confederació i no el que va ser que era una proposta totalment nova.
Ai, que listo.
Ai, Madison. L'aprovació de la nova Constitució va implicar un debat profund. James Madison, Alexander Hamilton i John Jay van fer un gran esforç i mitjançant la publicació anomenada The Federalist, on es recullien els seus articles, van predicar la defensa d'aquesta nova Constitució. Com a conseqüència del nom d'aquesta publicació, aquells que es posicionaven en contra de la Constitució van ser anomenats antifederalistes. Per a Madison era necessari un govern representatiu per mantenir la pau en una societat assolada per les disputes entre faccions. Aquestes disputes, evidentment, venien marcades per la propietat i per la desigualtat en la distribució d'aquesta. Els propietaris i els no propietaris sempre han estat a diferents bandos socials.
Va tenir suport aquesta Constitució fora de les elites i dels seus interessos de classe?
Sí, alguns sectors populars la van recolzar. Els sectors amb més influència van fer servir tots els seus mitjans lícits o il·lícits per a que aquesta s'aprovés. Es van fer certes concessions als antifederalistes per acabar d'assegurar el tret. Els primers a ratificar-la van ser els estats petits, que veien certs avantatges en la Constitució. Delaware per unanimitat, el desembre de 1787, aquell mateix any Jersey Nou, Georgia, Connecticut amb una majoria avoltada. El gener de 1788, Pennsylvania amb un vot molt disputat, seguida de Massachusetts, molt ajustada, i gràcies a la conversió de John Hancock i a la condició d'introduir esmenes, Maryland a l'abril, amb majoria abundant. Carolina del Sud, ajustada al maig, New Hampshire va ser el 9è estat, que era el mínim necessari perquè s'aprovés, el 21 de juny, i l'estat més gran, Virgínia, amb una votació molt ajustada després d'un debat entre Madison i Patrick Henry, també la va ratificar.
Sí, com sigui, pel que ens està explicant ara, sembla que la cosa està avançant amb bon peu, i la pregunta és si l'aprovació, o sigui, si en algun estat l'aprovació de la Constitució va ser complicada.
Bé, la campanya de ratificació de Nova York va ser molt agressiva. Aquest estat feia un nexe d'unió nord-sud. Alexander Hamilton i John Jay van publicar 87 articles en 4 diaris durant 10 mesos, d'octubre del 87 al maig del 88, sota el pseudònim de Publius. Aquests articles, agrupats a El Federalista, són considerats un dels més grans tractats de ciència política. No obstant, no van aconseguir evitar que la votació fos molt ajustada, 27-30. Però va sortir. Carolina del Nord la va rebutjar, però el novembre del 89 va revocar la seva decisió. Va dir, bueno, la aprovais todos, pues yo...
Talante,
va,
talante.
Venga, va, me sumo.
Café para todos.
Al maig del 90, Rhode Island va ser l'últim estat a ratificar-la.
Sí, per fi, Rhode Island sempre va com una mica...
Sí,
enrere, no?
Va chupando rueda.
Sí, sí. Espera, no, a ver, ¿qué han hecho todos? Ah, pues venga. Hamilton... Ai, no l'havia pillat.
No, ha passat desapercebut.
Tutupix. Endavant.
Hamilton formava part del Partit Demòcrata Republicà i Madison era membre del Partit Federalista. No obstant, tots dos estaven d'acord perquè fa els objectius del govern que anaven a establir. La Constitució va ser un compromís entre els interessos dels propietaris d'esclaus del sud i els interessos dels rics del nord per unir 13 estats en un gran mercat. El nord volia lleis que regulessin el comerç interestatal i que aquestes només exigissin una majoria del Congrés per aprovar-se. El sud ho va acceptar a canvi d'obtenir el comerç esclau durant 20 anys més, cosa que no es compliria perquè trigaria molt més de 20 anys a resoldre el tema de l'esclavitud. Ja he promès un programa sobre això. La Constitució, per tant, és l'obra de certs grups que volen mantenir els seus privilegis i ofereixen alguns drets i llibertats precisos a prou persones com per assegurar-se el seu recolzament. És a dir, a unes classes mitges que fan d'escut entre les més privilegiades i les gens privilegiades.
Adri, i ja en els últims minuts del programa fem esment a coses que ens sonen de l'imaginari comú de la nostra cultura gairebé colonitzada 100% per tota la retòrica yanqui. Què és la Declaració de Drets?
La Declaració de Drets va fer que encara fos més acceptable per la resta de ciutadans aquesta Constitució. Aquesta convertia el nou govern en el guardià dels drets populars. Aquests eren la llibertat d'expressió, de publicació, de culte, de reclamació, la reunió de judici just i la seguretat a la llar sense intromissions oficials. Es va dissenyar amb autèntica cura. No quedava realment clar quina seria la situació de la llibertat personal quan es confiava a un govern de rics i poderosos. Trobem certes provisions de la Constitució, com protegir els contractes entre les persones, que semblen neutrals. Però, si fem un anàlisi, els contractes establerts entre patrons i empleats, rics i pobres, propietaris i arrendataris, sempre afavoreixen la part més poderosa. James Madison va presentar esmenes al Congrés el dia 25 de setembre de 1789, en nombre del primer govern de la República. 12 esmenes en concret que van establir el borrador el que seria la Declaració de Drets que molts estats havien exigit en ratificar la Constitució. 10 d'aquestes esmenes que es van conèixer o es coneixen encara com The Bill of Rights limitaven els poders del nou estat federal davant de l'individu i atorgaven més drets als estats. Van ser ratificats al desembre de 1791. Les 10 primeres esmenes afegides a la Constitució garantien la llibertat de culte, d'expressió, premsa, etc. Però també el dret a defensar-se i, per tant, a portar armes. La prohibició de jutjar soldats a cases particulars sense permís dels seus propietaris, la prohibició d'incautacions arbitràries o de jutjar dos cops pel mateix delicte, així com la d'obligar algú a testificar en la seva pròpia contra. També garantien rapidesa en els judicis per jurat, les fiances excessives o els càstigs cruels. Asseguraven que l'individu retendria els drets no enumerats i declarava reservar tots els drets als estats que no fossin concedits específicament al govern federal.
Molt bé, doncs això que és tot molt idíl·lic, a la pràctica què va significar, Adri? Una última pregunta, fent una mica englobament, resum, conclusió de tot plegat, per preguntar-te si, bueno, després de totes les conclusions a les quals ja hem arribat i que queda molt clar aquesta estructura, aquest fons, aquest missatge de la Constitució dels Estats Units, quines conclusions més ens voldries fer arribar de tot aquest procés de redacció i implantació de la Constitució dels Estats Units d'Amèrica?
Doncs bé, que feta la llei, feta la trampa. La primera esmena de la declaració de 1791 establia que el Congrés no promulgaria llei alguna que restringís la llibertat d'expressió o de premsa. Però, 7 anys després, es va aprovar la llei de sedició de 1798 amb John Adams, considerant delicte expressar o escriure quelcom fals, escandalós o maliciós contra el govern, el Congrés o el president amb intenció de difamar, desprestigiar o incitar l'odi. Els primers anys va quedar clar que algunes de les disposicions de la Constitució, com la primera esmena, es van tractar a la lleugera. Altres, com la recaudació d'impostos, es van fer complir enèrgicament. Els pares fundadors no desitjaven cap equilibri, només mantenir la situació com estava abans, canviant això sí unes elits per unes altres. Ni tan sols creien que la meitat de la població formés part dels poders en pugna. Doncs, com ja hem dit diverses vegades, les dones no estaven presents ni a la Declaració d'Independència, ni a la Constitució, ni molt menys a la Declaració de Drets.
Alguna cosa més que vulguis afegir? Constitució, conclusions, una constitució justa, injusta? La trobes. És una bona constitució pel seu moment?
Ara que hem... A veure, després de la pregunta inicial, no? Vull dir, ara que hem fet tot el programa...
Pel seu moment va ser una constitució molt avançada. Cap país en aquells instants tenia una representació com aquella. Però recordem que poc més tard ens trobem amb una revolució francesa que és molt més radical. La seva primera constitució otorga el sufragi universal, tot i que després es retalla i tal, però a França, quan van anar a fer canvis, aquells canvis eren molt més radicals. És a dir, no hi ha un en la meva opinió, tampoc sé tant de la Revolució Francesa, però no hi ha aquest procés com tan lleuger que també es dona a la Revolució Anglesa, no? La Revolució Anglesa és encara més escafeinada que l'americana.
Sí, sí.
Perquè l'americana, al cap i a la fi, han de fer una guerra, independentista, formar un país nou, i els anglesos, la república aquesta, no ens ha agradat, posem un altre rei, no? Llavors, sí, pel seu moment va ser avançada, però no deixa de ser una constitució que no té cap interès de ser democràtica.
Doncs, Adrià, moltes gràcies. Tanquem el cicle. De moment...
Ja tornarem amb els Estats Units, però ara necessito despejar-me d'este tema.
Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, per tornar a ser aquí amb nosaltres a les portes de Troia.
A vosaltres per permetre'm venir.
L'Albert Abril, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
A la tècnica, l'Adrià Tirado, moltíssimes gràcies. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana a les portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.